Bon dia.
Bon dia. El temps anticiclònic continua i esperem novament una jornada de dimecres ben plàcida a tota la comarca.
Bon dia, com esteu? Són les 8 del matí d'avui, dimecres 8 d'octubre del 2025. A Cursant, vist sortir el sol fa justament 8 minuts i ara mateix estan a una temperatura de 12 graus. Jo sóc la Maria Alsina i això és el Supermatí, el programa informatiu que fem de manera conjunta des de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell i que, com sempre, també s'emet a Ràdio Bisbal i a Ràdio Begú. I ara entrem en matèria perquè hem de destacar que s'ha detectat un segon cas de dermatosi nodular contagiosa entre el bestiar boví a la demarcació de Girona. També parlarem de que l'empresari Miquel Gotanegre ha estat reescollit per unanimitat com a president de l'Associació de Càmpings de Girona i comença el seu quart mandat consecutiu al capdavant d'aquest sector del càmping gironí. A més, Palamós assegura que el nou mercat vol ser més modern, accessible i competitiu, tot i això mantenint els productes locals. De seguida ampliem tota aquesta informació, però a més avui parlarem amb el director de l'editorial Edicions Tremendes, Ramon Bertrina, sobre l'aniversari d'aquesta editorial que té la seva base a Cursà i que enguany compleix 10 anys. I com cada dimecres també parlarem d'astronomia amb en Francesc Pruneda, avui centrat en el descobriment d'un nou cometa. De seguida ampliem i treballem tota aquesta informació i abans fem un repàs als principals titulars de les notícies aquí al Baix Empordà. Bon dia, Joan.
Hola, Maria, bon dia.
Detecten un segon cas de dermatosi nodular contagiosa entre el bestiar boví a la demarcació de Girona.
El govern iniciarà avui dimecres la vacunació del bestiar en un radi de 50 quilòmetres. També s'ha activat un dispositiu científic i s'estudien indemnitzacions per als ramaders afectats.
Saludem també a la Carla Saló. Bon dia, Carla.
Hola, bon dia.
L'empresari Miquel Gotanegre ha estat reescollit per unanimitat com a president de l'Associació de Càmpings de Girona i comença així el seu quart mandat consecutiu al capdavant d'aquest sector.
Gotanegre dona continuïtat a un projecte iniciat fa 12 anys que ha contribuït a convertir els càmpings gironins en referents al turisme europeu i català. Amb ell al capdavant, la nova Junta aposta per la continuïtat i incorpora noms com Josep Maria Pla, Narcís Grau, Marina Mestres i Francesc Genover, entre d'altres.
I Palamós assegura que el nou mercat serà més modern, accessible, competitiu i això tot mantenint els productes locals, Joan Coll.
El mercat municipal de Palamós va tancar les portes el passat mes de setembre per donar pas a les obres de reforma integral de l'edifici. Aquesta reforma impulsada per l'Ajuntament té com a objectiu millorar l'eficiència energètica, l'accessibilitat i la funcionalitat del recinte.
I després de la pausa d'estiu, el programa impulsat per l'Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona torna amb força, arribant aquest any a 159 municipis de les comarques gironines, el que representa un 72% de cobertura territorial. Carla.
L'objectiu és facilitar l'exercici físic de manera guiada, tenint en compte la salut física, emocional i la connexió amb l'entorn natural. La proposta es basa en activitats a l'aire lliure com caminades a marxa nòrdica, relaxació guiada, descobertes naturalistes i voluntariat ambiental.
I 4 de cada 10 infants i joves vulnerables a qui Càritas Girona fa suport educatiu no reben ajuda familiar a l'hora d'estudiar.
Durant el darrer curs, el programa ha atès a 1.395 estudiants, 750 dels quals infants i joves i la resta adults. Del balanç en destaquen que han augmentat gairebé un 20% els que cursen estudis postobligatoris i que més del 70% manifesten millores emocionals i d'integració social.
Saludem també ara a la Marta Castany. Bon dia, Marta.
Hola, molt bon dia.
I és que Palamós escull els projectes per als pressupostos participatius del 2025-2026.
Els projectes escollits han estat l'arranjament de diverses voreres a la ciutat i la construcció d'un lavabo públic al Parc de la Breda, amb l'objectiu de millorar la qualitat de vida dels ciutadans.
I arriba la 37a festa de la cervesa de Platjaro amb un cap de setmana llarg ple de cerveses d'aquí i d'arreu del territori, Joan.
Els visitants hi trobaran cerveses de proximitat nacionals i internacionals, a més de gastronomia i música. De fet, és la gran festa de tarda del municipi des del 1987.
I saludem ara en Ferran Castelló. Bon dia, Ferran.
Hola, molt bon dia.
I és que el servei d'ocupació SOMI de Palafrugell atén a 141 empreses usuàries, 56 de noves, durant el primer trimestre del 2025.
Concretament, el servei ha gestionat 277 ofertes que han generat més de 500 llocs de treball entre el gener i el juny del 2025. Un total de 141 empreses han fet ús del servei, 56 de les quals s'hi han incorporat per primera vegada. El SOMI també ha atès més de 4.000 consultes i reforça la seva connexió amb el teixit empresarial local.
I Romanyà celebra la primera edició del Romanyà, un mercat gastronòmic i artesanal a les Gavarres, Marta.
L'objectiu de la fira és posar en valor els petits productors locals i aquells que utilitzen processos artesanals i sostenibles.
I el Club Hoquei Palafrugell i el CERME renoven per 11 any consecutiu el conveni de col·laboració, Ferran.
L'acord garanteix la cobertura mèdica als partits de l'Hoquei Lliga Plata i les revisions de pretemporada dels jugadors dins el compromís de l'àrea mutual i privada del centre amb l'esport del Baix Empordà.
I ara anem a fer un breu repàs als principals titulars fora del Baix Empordà. Perquè, com sempre, més enllà del Baix Empordà passen coses, i és que el Congrés ha rebutjat la iniciativa popular contra la tauromàquia. És una proposta ciutadana que han firmat 665.000 persones que demana que la tauromàquia deixi de ser patrimoni cultural de l'Estat. Catalunya ja va prohibir la tauromàquia el 2010. Ara, la mesura podria haver obert la porta perquè altres comunitats de l'Estat fessin el mateix, però el vot en contra del Partit Popular i Vox i l'abstenció del Partit Socialista Obrer Espanyol han impedit que continuï endavant aquesta proposta. I canviem de tema perquè el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha intervingut aquest dimarts al Parlament en el seu segon debat de política general. El pla que marca l'inici del curs parlamentari té per objectiu fer balanç de l'acció de govern, debatre la situació del país i fixar prioritats en aquest ple. Illa ha assegurat que avui en dia l'habitatge és sinònim de desigualtat i ha demanat un acord de país per posar l'urbanisme al servei de les necessitats de la gent. En aquest sentit, ha anunciat que revisaran les edificabilitats previstes en els plantejaments urbanístics per encabir-hi més habitatges i arribar a assolir una xifra potencial de 210.000 nous en els pròxims 5 anys. També ha tractat temes com la seguretat, la salut i la dependència, a la mobilitat o també l'amnistia. I tornem a parlar del govern espanyol perquè s'ha aprovat aquest dimarts l'ús de medicinal dels cànnabis, una demanda llargament esperada pel Congrés, pels professionals i també pels pacients, segons ha explicat la ministra de Sanitat, Mònica García. El reial decret que s'ha aprovat en el Consell de Ministres i aquest dimecres es publicarà al BOE pretén oferir una alternativa terapèutica en casos on els tractaments convencionals no acaben de ser del tot eficaços. I canviem de tema perquè aquesta nit de dimarts a dimecres han trobat els cossos sense vida de les altres dues persones que havien quedat atrapades en l'edifici al centre de Madrid que estaven rehabilitant i que es van ensorrar aquest dimarts al migdia. Les han trobat cap a les dues de la matinada i sumades a les dues víctimes mortals localitzades sota la runa aquest dimarts gairebé a mitjanit. El balanç és de 4 persones mortes i 3 ferides després que diversos forjats de l'edifici cedissin. I anem fins als Estats Units perquè les famílies de dos joves universitaris han demandat Tesla després que aquests hagin mort cremats dins un cotxe de la companyia en un accident a Califòrnia. Creuen que les portes estaven mal dissenyades i que van fer pràcticament impossible que aquests dos joves poguessin escapar de l'incendi que s'havia provocat arran de l'accident. I com sempre, abans de seguir amb el repàs informatiu aquí a Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i també en emissió des de Ràdio Bisbal i Ràdio Begú, hem de fer un repàs a la previsió meteorològica que ens porta l'Isaac Vilà. Bon dia, Isaac.
Bon dia, Maria. Com anem?
Quin temps ens acompanyarà al llarg d'avui dimecres?
El temps anticiclònic continua dominant aquí al Baix Empordà i això es tradueix en aquestes dies de domini del sol absolut, amb, bàsicament amb aquestes pinzellades de núvols alts que decoren el cel i deixen una sortida, una posta de sol ben i ben acolorida. Doncs bé, aquest temps anticiclònic porta de per si un vent i una mar ben encalmats, amb una mica de marinada a partir del migdia, i també aquest contrast tèrmic, unes temperatures que avui dimecres amb... si fa no fa no han variat gaire, han pujat una miqueta, però continuen siguent força fresques, com per exemple 10 graus a la Bisbal d'Empordà, 13 a Sant Feliu de Guíxols, 9 a Palafrugell, o fins i tot aquests 11 graus a Torroella de Montgrí. Són temperatures fresques de tardor, però que contrasten amb les temperatures que tindrem al migdia, altre cop al voltant dels 20 o 22 graus. Per tant, aprofitem aquest últim dia de sol radiant, perquè de cara a demà dijous el temps sembla que canvia amb més nuvolositat.
Ai, disculpeu. Doncs veurem com canvia aquest temps, veurem com ens acompanya aquest darrer dia de sol, a veure si cap a finals de setmana tornen les pluges, perquè crec que ja toca el bosc està sec i per als volataires és una situació complicada. Veurem si arriba aquest canvi de temps. Moltíssimes gràcies, Isaac Vilà, per aquest repàs a la previsió meteorològica. I ara anem a escoltar el comentari que ens porta avui Xavi Cortadellas.
Ben trobats, oients de Ràdio Capital. Espero que hàgiu passat un bon estiu. Jaume Pla, masoni, el músic bisbalenc que aquests dies ha publicat Banderes per Daltònics, el seu primer disc després de 4 anys, ha explicat en una entrevista al Punt Avui que el començament del temps mort que es va agafar l'any passat com a cantant va tenir la intenció de fer contes o una novel·la curta. Però no vaig intentar-ho, ha afegit. De seguida em va venir una cançó, després una altra, i al final vaig acabar estirant un fil que fins poc abans m'era impossible estirar. Ben fet, ben retrobat i ben resolt també, que en una època com aquesta, en què tot el món sembla trabucat o capgirat, està bé que encara que només sigui obsessionalment, per una vegada passi que els músics canten, que els escriptors escriuen i que els demagogs callen. He fet una recerca per internet. Músics que escriuen, he escrit al Google. I voilà. Mika P. Hinson va escriure una novel·la que en castellà es deia No voy a salir de aquí. Nick Cave en va escriure una altra que també en castellà es titula Y alas no vio al ángel. I Bob Dylan, Premi Nobel de Literatura d'ara no sé quin any, va estrenar-se en Taràntula. Tot això passava cap a l'any 2011, poc després que Miquel Oliver, el cantant del grup mallorquí Antonio Font, s'estrenés com a escriptor amb El misteri de l'amor, un llibre que, tal com va escriure el periodista Jordi Torrents, en la seva primera edició va tenir l'honor d'incloure una nota de l'editorial Empúries desentenent-se de les normes de puntuació seguides per l'autor. D'ençà de llavors ha plogut molt i alguns músics han publicat encara molt més. Lluís Llach, que sembla entestat a acabar la seva carrera, havent publicat més llibres que no discos, per exemple. I també Gerard Quintana, que sembla que l'imita. I en el panorama internacional, ni els ho explico. Jo diria que hem arribat a un moment que un músic no pot acabar de ser considerat un bon músic si no és que ha publicat també un llibre. I al revés, però... hi ha escriptors que han editat algun disc? Que hi cantin ells, no els ho sé dir, però podria ser. Més enllà del que facin a la dutxa, ben entès. En tot cas, que segons quin escriptor gravés un disc, potser no seria bo per a la música, però no estic segur que, si és que escriu, sigui sempre bo per a la literatura que continuï fent, que hi ha escrivents i escriptors.
Doncs amb aquesta reflexió ens quedem avui dimecres. Gràcies, Xavi Cortadellas, pel comentari d'avui. I Edicions Tremenda celebra el seu desè aniversari el proper 10 d'octubre a les 6 de la tarda al Centre Cultural de la Mercè de Girona, un editorial que va néixer al barri de Sant Narcís d'aquest municipi i que el 2018 es va traslladar a Corçà. Però per parlar de com ha evolucionat aquesta editorial ens visita el seu director i editor, Ramon Bertrina. Bon dia.
per on vinc aquí, eh?
Primer de tot, gràcies per ser aquí al Supermatí. Esclar, com esteu vivint aquest desè aniversari? Perquè crec que és molt bona notícia que una editorial faci anys.
És molt bona notícia i és també alhora sorprenent, perquè bueno, durant aquests 10 anys també hem vist que no només editorials, sinó altres components del sector del llibre, com llibreries, doncs, han hagut de tancar paradeta i marxar d'aquest sector, no? I és complicat realment estar 10 anys en aquest món.
Esclar, parlàvem, no?, de que vau néixer en aquest barri de Sant Narcís de Girona i el 2018 vau decidir anar fins a cursar. A què respon aquesta decisió, no? Perquè Girona podríem entendre que és un hub cultural aquí a comarques gironines i us traslladeu fins a cursar, descentralitzant, no?, una mica aquest sector editorial. Per què preneu aquesta decisió?
Bé, va ser una decisió de forma natural, perquè en aquell moment érem quatre els components de l'editorial i els quatre vam marxar de la ciutat de Girona i dos de nosaltres doncs estàvem a cursar i llavors va ser una decisió natural. I bonica després també, perquè també veus i coneixes el panorama fora de ciutat, no? Que també passen moltes coses, hi ha molts autors, hi ha moltes activitats i centralitzar, com tu deies, en el nostre cas ha sigut de forma natural, però ha sigut una forma molt bonica de conèixer un altre panorama cultural i literari. És molt bonic.
Parlem d'una setantena de llibres publicats, editats, al llarg d'aquests 10 anys. No sé com veieu tota aquesta trajectòria, esteu satisfets amb totes aquestes publicacions i no sé si, perquè a vegades costa, no?, mantenir els propòsits inicials amb els quals vau començar l'editorial. Creus que s'ha aconseguit mantenir aquelles bases, no?, en les quals aquelles bases fundadores de l'editorial, s'ha aconseguit mantenir tot això? I com heu viscut tota aquesta evolució?
Jo crec que s'ha aconseguit i s'ha millorat, i t'explico, perquè sí que en un principi nosaltres vam començar una mica com una prova, perquè tant la Laia, que formava part d'editorial, com jo, volíem publicar un llibre, ella en la línia de poesia en català i jo en castellà, i va ser una mica una prova de, ostres, anem a veure els nostres llibres com surten, no? I a veure si surten bé, no?, amb això que fem. Perquè, clar, a l'inici no saps com funciona res d'editorial. Res, ni el món de distribució, ni percentatges que han de tenir els autors, res. I llavors, jo crec que amb els anys sí que hem anat afinant les línies dins de l'editorial i també fent canvis, no? Que a vegades els canvis també dius, ostres, no sé si seran bons i seran dolents, però ho has de provar. I realment estem contents de les línies que tenim i no sé què passarà en el futur, si hi haurà més canvis o no, suposo que sí, perquè hi hagi frescura.
Creus que ha sigut també una mica prova, assaig i error? A vegades allò, quan comences, no? Si no coneixes allò, tens petites nocions del sector, però no el coneixes de manera completa. Creus que ha estat una mica així en el vostre cas?
Sí, jo crec que sí, que ha sigut assaig i error. No només el nostre cas, sinó la majoria d'editorials petites, independents, no vinguin d'un sector del món del llibre, ja sigui això, distribució, imprem, el que sigui. Al final és assaig-error, perquè és això, tu vas a un món que no saps com és. I a vegades hi ha coses que no surten tan bé i dius, val, doncs vaig a veure on hi ha l'error, on hi ha el canvi, que pugui fer que allò sigui un producte més atractiu, ja sigui una forma visual, ja sigui una forma més de qualitat del text, etcètera, etcètera, no?
I estem parlant, no?, de que Edicions Tremendes publiqueu molta poesia, per no dir gairebé, vull dir, principalment la vostra línia de publicació és poesia. Esclar, Com feu arribar, no, aquesta poesia al públic general? Perquè a vegades sí que és cert, no, que hi ha sectors que s'enduen gran part del pastís, que és la novel·la, que és allò, l'assaig, però no sé si la sensació és que cada cop més la poesia està arribant a un públic més ampli i cada cop hi ha més interès per aquest gènere literari.
Sí, no. No sabria què contestar-te exactament, perquè sí que, clar, jo m'hi dedico en el món de la poesia, de fer cursos, tallers, en escoles, instituts, també per adults. Clar, per mi la poesia està molt propera, però realment no ho sé si està tan proper i tan viva fa uns anys o no. Jo crec que sí. És un moment bastant bo de la poesia, però com tu dius, la narrativa s'emporta un percentatge altíssim del pastís, i nosaltres que tenim sobretot 80% o més dels llibres que publiquem són poesia, perquè sí que tenim una línia narrativa i una línia infantil i juvenil, doncs clar, nosaltres hem de lluitar amb un sector limitat, més minoritari, i sobretot perquè també fem un subgènere de la poesia que seria la poesia escènica. La poesia escènica és la poesia que va més enllà del paper i que té un format oral. I llavors els nostres autors, les nostres autores tenen, a part del llibre en si, un espectacle al voltant del llibre que han publicat amb nosaltres. Per tant, seria encara un subgènere, no? Més d'aquest sector.
Però cada cop més hi ha més recitals de poesia, no? Més interpretacions d'aquest tipus. No sé si des de l'editorial veieu, no, aquest interès per la població en veure aquesta poesia recitada o interpretada.
Sí, això sí, eh? Amb això sí que estic d'acord, que sí que hi ha més poesia oral, hi ha més espectacles que costen la poesia al públic. Però alhora és això, no? Un llibre de poesia, qui se'l compra? És a dir, una novel·la és molt més fàcil de comprar i de dir, ah sí, m'ho passaré bé llegint una novel·la. Però és una mica més arriscat dir, em compraré un llibre de poesia, no? Si no estàs dins del món de la poesia, si no llegeixes poesia de la forma habitual, doncs és una mica més difícil. Però sí que estic d'acord amb això, eh? Sí, jo crec que estem en un moment que sí que la poesia ha fet aquest pas, ja des de fa uns anys, a la poesia oral, als espectacles de poesia escènica, i això fa que arribi a un nou públic, i també un públic jove, que és molt important, no?, que conegui què s'està fent actualment a nivell poètic, no?, en el nostre país.
Mm-hmm. I ja anant una mica més cap a aquesta celebració dels 10 anys, no?, de l'editorial, feu aquest aniversari el 10 d'octubre, no?, que és aquest divendres, si no vaig errada, a les 6 de la tarda al Centre Cultural de la Mercè de Girona. Què hi podrem trobar en aquest aniversari? Quines seran les activitats principals? Entenc que tenen molt a veure amb la poesia.
Sí, nosaltres quan fem una activitat d'aquest tipus l'anomenem tremendada poètica. És una manera de definir-nos, no?, com a tal, i de definir el que farem. I, o sigui, qualsevol tremendada poètica és una festa poètica, i aquesta, doncs, serà més, perquè celebrarem els 10 anys de l'editorial i en un espai tan màgic i tan bonic com l'auditori de Central de la Mercè. I bé, el que veurem aquest dia, començarem molt puntuals a les 6, per tant, una mica abans que la gent vingui i pugui entrar amb calma, tranquil·lament, agafi seient. I el que veurem serà un recital amb un fil conductor on diversos autors i autores d'editorial i també dels editors, els tres editors, doncs farem en escena. És a dir, farem un petit recorregut on hi haurà textos de tots els autors i autores que han publicat amb edicions tremendes fins aquí el conductor poètic d'aquest espectacle poètic. Estarà en dues parts, dividit en dues parts, i al mig hi haurà un petit espai musical on actuarà en Vic Moliner. En Vic Moliner és autor de l'editorial i farà dos temes musicals, i segur que també s'obrirà de forma poètica aquest fil poètic conductor. I també farem una activitat sorpresa, una mena de collage poètic que farim partícip al públic assistent, però no puc dir res més.
No desvetllarem res més, perquè l'important és que la gent vingui a aquesta celebració i celebrem vosaltres aquests 10 anys. Parlant de 10 anys, parlant del futur editorial, com veieu Edicions Tremendes, com veieu el futur com a editorial i també com veieu el futur editorial a nivell de Catalunya, és a dir, com veieu aquestes editorials, com veieu la salut, no, d'aquesta literatura, ja no únicament en el sector poètic, sinó en la resta de sectors, com ho viviu vosaltres des de dins i si creieu que hi ha un bon futur, no?
Mira, no sabria què dir-te, perquè, com et deia abans, he vist companys que ho han deixat, he vist noves editorials que han fet el pas d'editorials petites i editorials mitjanes, o editorials petites que han sigut absorbides per editorials, per monstres editorials. Per tant, no sé què pot passar, perquè tot és molt, molt canviant, com qualsevol cosa en el món en què vivim. Però sí que recordo una frase que em va dir una persona que venia a una fira, jo estava la setmana llibre en català, farà 3 o 4 anys, i va venir un noi i em va dir, ostres, que arriscats fer poesia, no? I dic, sí, som una mica arriscats, però és el que ens agrada i per això fem el que fem. I va explicar, jo tenia una editorial de poesia a València i pensava que no funcionaria i va ser a partir del 10è any que va començar a funcionar. Per tant, em quedo amb aquestes paraules i espero que sigui a partir d'aquest 10è any que tot ens vagi molt millor i que puguem mig viure o viure d'això, perquè realment no vivim i són moltes hores de feina darrere i jo confio en fer aquest pas a partir d'aquest any.
Però creus, ara parlàvem dels grans monstres, no, editorials, però creus que una bona senyal de que hi ha salut al sector és que hi ha editorials independents, editorials més petites que donen veu a autors que potser no tenen lloc en aquestes editorials tan grans i que són igual o més bons que els autors que trobem en aquests monstres editorials?
I tant, evidentment. Jo sempre recomano investigar editorials independents on pots trobar autors, autores locals que et poden sorprendre moltíssim. Perquè pel fet dels grans monstres editorials de publicar més no vol dir publicar més qualitat, ni menys. Jo crec que és el contrari, perquè les editorials petites seleccionem molt bé allò que hem de publicar, perquè publicar 2 o 3 títols més a l'any a nosaltres ens costa molts diners i hem de saber si allò encaixa dins d'editorial, si aquell autor encaixa dins d'editorial, si allò al públic li agradarà, etcètera, etcètera. Per tant, jo sempre recomano, vés a les fires, coneix noves editorials, autors locals, deixa't sorprendre, prova-ho i és que realment, no sé, crec que és el nostre segell i és el que nosaltres recomanem. També no només cap a nosaltres, sinó cap a les editorials independents d'aquest sector. No?
Sereu a la Fira Indie Lletres aquest desembre, si no vaig errada, crec que és desembre.
Sí, serem a Indie Lletres, com cada any, és una fira que ens estimem moltíssim, perquè hi som des del primer any i és una fira que trobem molts amics, perquè clar, és la Bisbal d'Empordà i coneixem molta gent d'aquesta població i és una fira molt amiga per això, perquè coneixem gent, molta estona xerrant, gent que potser no ens coneixia, però que diu, ostres, si sou veïns, o jo visc a Cursà també, o visc a algun poble de prop, i és una manera de fer-nos conèixer en el territori, és el que es tracta.
Doncs, de moment, gaudirem del vostre aniversari aquest divendres 10 d'octubre aquí al Centre Cultural de la Mercè de Girona. Gràcies, Ramon Bertrina, per ser aquí al Supermatí i explicar-nos una mica més aquesta trajectòria de 10 anys d'Edicions Tremendes. Que vagi molt bé, gràcies.
Gràcies a tu, Maria. Adéu.
Que vagi bé. I nosaltres escoltem una mica de música amb No és Miami dels Catarres i també de Bós.
Quan queia el sol vespre vaig entendre que jo aquí
m'hi vull quedar per sempre.
Li fotem una mica, un, dos, tres.
No és Miami, ni les Maldives, mediterràniament aquí passem els dies. I el sol ens posa totes les piles, de cop es fan interessants les nostres vides. Tenim el millor clima, aquí s'hi viu molt bé. Quan la gent s'estima, ho celebra pel carrer. Portem un any d'espera i apreta la calor. Som del Mediterrani, el millor racó del món. Ens aixequem a l'hora de dinar. Ens adormim quan la lluna se'n va. Ressuscitem si ens tornem a banyar. L'estiu és ja. No és Miami, ni les Maldives. Mediterràniament aquí passem els dies. I el sol ens posa totes les piles. De cop es fan interessants les nostres vides. Decreta per l'amor. Com no n'he d'estar orgullós. Vivim en el millor racó d'aquest món. Se la llevo. Les places amb el cant de les trompetes i un bombo que esclata amb el ritme dels ancestres. Sents com el cor s'eleva i el Mediterrani crema. Portem el foc d'aquesta terra dins les venes. No és Miami, ni les Maldives. Mediterràniament aquí passem els dies. I el sol ens posa totes les piles. De cop es fan interessants les nostres vides. No és Miami, ni les Maldives. Mediterràniament aquí passem els dies. I el sol ens posa totes les piles. De cop es fan interessants les nostres vides. No és Miami, no que no. Això és el Mediterrani. No és Miami, però aquí vull passar la vida. No és Miami, yeah, yeah. No és Miami, però aquí vull passar la vida. Això és el Mediterrani.
I quan passen gairebé dos minuts de dos quarts de nou del matí, comencem el repàs informatiu aquí a Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i, com sempre, en emissió des de Ràdio Bisbal i Ràdio Begur. I és que hem de destacar que han detectat un segon cas de dermatosi nodular contagiós entre bestiar boví a la demarcació de Girona. El govern començarà avui dimecres la vacunació del bestiar en un radi de 50 quilòmetres, Joan.
Així ho va anunciar el conseller de la Generalitat, Òscar Ordeig, aquest dilluns a la tarda en una reunió amb representants del sector. Aquest nou cas arriba després del primer brot confirmat fa pocs dies en una explotació de Castelló d'Empúries a l'Alt Empordà. El govern ha informat que començarà dimecres avui la vacunació del bestiar en un radi de 50 quilòmetres al voltant del focus inicial. Aquesta mesura s'activarà un cop s'aprovi el pla de vacunació per part de la Comissió Europea i per fer-ho possible s'ha fet una crida a veterinaris del sector públic i també del privat. Per raons de bioseguretat, no es farà pública la ubicació de la nova explotació afectada. Paral·lelament, l'equip del Centre de Recerca en Sanitat Animal es desplaçarà demà a la zona per recollir mostres i fer l'aïllament i la seqüenciació del virus. També s'ha proposat la creació d'un grup d'experts científics per assessorar les decisions tècniques. I pel que fa als ramaders, el departament ha anunciat que treballa en una proposta d'indemnitzacions que inclou compensacions pel sacrifici dels animals, la neteja i la retirada dels residus. A més, garantirà assessorament psicològic per a les persones afectades.
I l'empresari Miquel Gotanegre ha estat reescollit per unanimitat com a president de l'Associació de Càmpings de Girona i comença el seu quart mandat consecutiu al capdavant del sector. Gotanegre dona continuïtat a un projecte iniciat fa 12 anys que ha contribuït a convertir els càmpings gironins en referents del turisme europeu i català. Amb ell, al capdavant, la nova junta aposta per la continuïtat incorpora noms com Josep Maria Pla, Narcís Grau, Marina Mestres i Francesc Genové, entre d'altres. La gerència continuarà sota la responsabilitat de Montse Ruiz. Carla.
En el seu discurs, Gotanegre ha assenyalat com a grans reptes del mandat la desestacionalització del sector, la digitalització dels establiments i l'atracció de nous mercats internacionals, especialment al públic anglosaxó. També ha detectat la necessitat de seguir
clients que vulguin viatjar fora dels mesos d'estiu. Un dels principals projectes serà la posada en marxa de la Fundació Càmpings de Girona l'any vinent, amb accions centrades en la responsabilitat social i la formació vinculada al territori. També s'impulsarà el projecte Smart Camp, actualment en fase pilot, que ha de millorar l'eficiència dels càmpings, incloent-hi els de menor dimensió. Gota Negra ha remarcat la necessitat de fer créixer la plataforma digital campingsgirona.cat, ja consolidada com a eina clau de promoció turística. Un altre repte destacat és la manca de personal qualificat. L'associació estudia fórmules per captar professionals a origen i oferir-los formació adaptada al sector. Actualment, l'Associació de Càmpings de Girona representa 75 establiments amb més de 120.000 places, el que suposa prop del 25% total de l'estat espanyol. Reuneix més del 80% dels càmpings de les comarques gironines i treballa per reforçar la formació, promoció internacional i la defensa del sector davant les administracions.
I després de la pausa d'estiu, el programa impulsat per l'Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona torna amb força, arribant aquest any als 159 municipis de les comarques gironines, el que representa un 72% de la cobertura territorial. Carla.
L'objectiu és facilitar l'accés a l'exercici físic de manera guiada, tenint en compte la salut emocional, física i la connexió amb l'entorn natural. La proposta es basa en activitats a l'aire lliure com caminades en marxa nord, relaxació guiada, descobertes naturalistes i voluntariat ambiental. En només 4 anys, el programa ha passat de 1.400 participants a més de 4.300, gairebé triplicant la xifra i consolidant-se com una activitat de referència per a la salut comunitària. El Baix Empordà és una de les comarques de major participació, amb una cobertura del 64% dels municipis, només superada pel Pla de l'Estany, la Garrotxa, l'Alt Empordà, la Selva i el Gironès. La iniciativa posa especial atenció en els col·lectius vulnerables, amb activitats adaptades a les seves necessitats i suport especialitzat en col·laboració amb entitats socials locals. DipSalut manté també el compromís amb la iniciativa Activa't amb la Natura, que promou el concepte de salut planetària i busca millorar el benestar emocional, social i ambiental. Un estudi de la Universitat Autònoma de Barcelona ha demostrat els beneficis del programa en la connexió amb la natura i la salut emocional dels participants.
I Palamós assegura que el nou mercat serà més modern, accessible i competitiu, mantenint també els productes locals. El Mercat Municipal de Palamós va tancar les portes el passat mes de setembre per donar pas a les obres de reforma integral d'aquest edifici, Joan.
Segons ha explicat el regidor de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Palamós, Antoni Batxiller, en una entrevista al Supermatí, les obres es finançaran amb els crèdits de la subvenció Next Generation i permetran una gran transformació de l'edifici, actualitzant-lo amb noves tecnologies i fent-lo més competitiu econòmicament. Les obres també inclouen millores importants en l'accessibilitat, com ara un aparcament a la primera planta, amb ascensors que permetran als clients accedir fàcilment al mercat. A més, la distribució dels espais s'adaptarà per oferir més comoditat als visitants.
Bueno, la línia és precisament el que he dit, no? És dir, estimulem, el que potenciarem és el tema de ser producte del propi territori, no? Això és evident, i a més sol·licitant normalment pel propi productor. No és el pescador que ven el peix, però és el peixater que compra el peix a la llotja, i és l'agricultor siquet que ens porta el producte del moment, i això és el que volem mantenir i reactivar en aquest sentit, no? I apoyar.
Mentrestant, el mercat provisional s'obrirà en una ubicació cèntrica, a només 100 metres del mercat original. Els paradistes han començat el trasllat a aquest espai, que comptarà amb 11 paradistes en lloc dels 19 habituals. La nova ubicació disposarà d'una àmplia varietat de productes locals, incloent-hi fleca, carnisseria, fruiteria i un bar.
I 4 de cada 10 infants i joves vulnerables a qui Càritas Girona fa suport educatiu no reben ajuda familiar a l'hora d'estudiar. En molts casos, per les dificultats que tenen els pares a l'hora d'ajudar-los a fer els deures. Durant el darrer curs, el programa de joves, infància i família de Càritas Girona, el programa 3 ha atès a 1.395 estudiants, 750 dels quals infants i joves i la resta adults. Del balanç, en destaca que han augmentat gairebé un 20% els qui cursen els estudis postobligatoris i que més del 70% manifesten millores emocionals i també d'integració social. Carla.
El programa Infància, Joves i Família de Càritas Girona atén nens, adolescents i adults en situació vulnerable. Se'ls dona suport i se'ls fa acompanyament amb els estudis, però els tècnics i voluntaris de l'entitat també els atenen i es centren en la part emocional. Durant el curs 2024-2025, el programa ha atès 1.395 usuaris, una xifra que es manté estable en relació amb l'any passat. Han estat 750 infants i joves i 645 adults. En total s'han arribat a les 809 famílies a la demarcació. Segons recull la memòria, en el cas dels nens i adolescents, gairebé 4 de cada 10 no poden rebre suport familiar a l'hora d'estudiar. No perquè les famílies se'n desentenguin, sinó perquè hi ha altres variables que ho impedeixen, per exemple, la recerca de feina o la situació d'habitatge. Càritas subratlla que aquesta realitat s'agreuja encara més si es té en compte que, segons recull el Departament d'Educació, un de cada 3 alumnes necessiten suport educatiu. A més, l'entitat també posa de relleu que un de cada 3 docents canvia de centre després d'un curs o que s'ha reduït la figura de l'educador i l'integrador social a les escoles. Això provoca que els nostres serveis es facin molt necessaris perquè els tècnics i voluntaris són referents per als infants, els joves i les seves famílies, afirma la responsable del programa. La memòria també posa en relleu com l'afany de Càritas Girona es tradueix en la continuïtat en els estudis. De fet, durant el darrer any, el percentatge de persones ateses que cursen estudis postobligatoris ha augmentat gairebé un 20%, en concret un 17,4%. La cap del programa subratlla que aquest augment és el resultat dels acompanyaments que s'han fet en els estudis de primària i secundària.
I Palamós escull els projectes per als pressupostos participatius 2025-2026. Els projectes escollits han estat l'arranjament de diverses voreres a la ciutat i la construcció d'un lavabo públic al Parc de l'Arbreda amb l'objectiu de millorar la qualitat de vida dels ciutadans, Marta.
Així és, mitjançant el procés de participació ciutadana Palamós amb veu i vot, els veïns i veïnes de la localitat han decidit els dos projectes que es faran realitat amb una inversió de 200.000 euros del pressupost municipal per als anys 2025 i 2026. Els projectes escollits han estat l'arranjament de diverses voreres a la ciutat i la construcció d'un lavabo públic al Parc de l'Arbreda, amb l'objectiu de millorar la qualitat de vida dels ciutadans. El pla d'arranjament de voreres preveu la millora de diversos trams de carrers, com el President Macià, l'Aragó, Nàpols i l'Àngel Guimarà, així com la millora de l'accessibilitat al barri de Pla d'Esplà i al carrer de Pere Joan. El segon projecte escollit consisteix en la construcció i manteniment d'un lavabo públic al Parc de l'Arbreda, una iniciativa que respon a la necessitat de garantir un servei bàsic per als veïns i visitants d'aquest espai, especialment per la gent gran i els infants. Així, Palamós reafirma el seu compromís amb la participació ciutadana i l'impuls de projectes que responen a les necessitats i desitjos de la seva comunitat. Els projectes escollits seran finançats amb una partida de 200.000 euros, un esforç per millorar la infraestructura urbana i els serveis públics de la ciutat.
I arriba la 37a Festa de la Cervesa de Platja Aro amb un cap de setmana llarg ple de cerveses d'aquí i d'arreu. Els visitants hi trobaran cerveses de proximitat nacionals i internacionals, a més de gastronomia i música, Joan.
El recinte firal s'instal·la a la plaça del Mil·lenari, que ja es transforma aquests dies per acollir estants, escenari i ambientació propis d'aquestes celebracions d'inspiració alemanya. L'accés és gratuït i cada dia la festa obrirà a 1:45 del migdia i tancarà a 1:00 de la matinada dijous, divendres i dissabte i a 11:00 de la nit diumenge. Els visitants hi podran tastar cerveses de proximitat, marques estatals però també internacionals i també gaudir d'una àmplia oferta de gastronomia, música i animació per a tots els públics. L'acte inaugural tindrà lloc aquest dijous a 9:00 del vespre amb la tradicional punxada del primer barril i també el concert de Mamaduixa.
I el Servei d'Ocupació Municipal de Palafrugell continua ampliant la seva activitat. Durant el primer semestre del 2025, el servei ha gestionat 277 ofertes de feina que han donat lloc a 542 contractacions amb la participació de 141 empreses, 56 de les quals s'han incorporat per primera vegada. Ferran.
El creixement reforça la proximitat entre el teixit empresarial i el servei municipal que treballa per connectar empreses amb persones en recerca de feina. En total, el SOMI ha atès 4.069 consultes d'empreses i de ciutadans. Ha ofert assessorament, orientació i accés a programes formatius per millorar la inserció laboral. La novena jornada d'oportunitats laborals, celebrada el mes de març, també va ser un dels punts destacats del semestre. Hi van participar 45 empreses i 162 candidats, amb 118 ofertes i 283 vacants. D'aquest esdeveniment, 16 empreses van contractar 24 persones i s'evidencia l'efectivitat de la trobada per generar ocupació. El servei també ha constatat un augment d'usuaris joves d'entre 16 i 25 anys, així com una participació equilibrada entre homes i dones. Amb un total de 1.318 persones candidates valorades, el SOMI ha contribuït a cobrir un 43% de les vacants gestionades, tot i les dificultats que presenten alguns sectors com l'hostaleria i els oficis qualificats.
I el Club Hoquei Palafrugell i el Servei de Rendiment i Medicina Esportiva de l'Àrea Municipal i Privada de l'Hospital de Palamós han renovat el conveni de col·laboració per aquesta temporada, en el que ja és l'11è any consecutiu d'acord entre aquestes dues entitats. Ferran.
El CERME continuarà fent-se càrrec de la cobertura mèdica dels partits de competició de l'Hockey Lliga Plata que es disputin al pavelló de Palafrugell, així com de les revisions mèdiques de pretemporada als jugadors del club. També donarà resposta a les demandes assistencials derivades de la pràctica esportiva del primer equip i garantiran un seguiment integral dels esportistes durant tota la temporada. L'acte de signatura s'ha celebrat a Palamós amb la participació del president del Club Hoquei Palafrugell, Francesc Borrell, el gerent de la Fundació Hospital de Palamós, Servei de Salut Integrats del Baix Empordà, Xavier Pérez, i el director de l'Àrea Mutual i Privada de l'Hospital de Palamós, Juan Manuel Huerta. El Servei de Rendiment i Medicina Esportiva, el CERME, és un equip especialitzat en medicina esportiva i rendiment físic format per metges i professionals de diverses disciplines, com la traumatologia, cardiologia, nutrició i entrenament personal. El servei ofereix assessorament i tractament personalitzats per millorar el rendiment i la recuperació dels esportistes amb el suport de totes les especialitats mèdiques de l'Hospital de Palamós.
I nosaltres, com sempre, abans d'acomiadar-nos d'aquest supermatí, fem un viatge astronòmic amb en Francesc Pruneda. Doncs com sempre, abans d'acabar el supermatí dels dimecres, parlem una mica d'astronomia, per conèixer una mica més aquest món amb en Francesc Pruneda. Bon dia, com estàs?
Hola, molt bones, què tal, com estem?
Molt bé. A més, avui portem un descobriment que s'ha fet de manera recent, crec, que parlarem de cometes, oi?
Correcte, sí, avui parlem d'una mica de d'actualitat i tenim doncs cometes, concretament un cometa que sembla que donarà per parlar en les properes setmanes. Dic sembla perquè hi ha vegades que diem ui, vindrà un cometa i després resulta que no en sentim a parlar més.
Passa de llarg.
I d'això també em volia parlar una mica.
Clar, perquè com es va donar, no, el descobriment d'aquest cometa? Vull dir, com es troben, no, aquests cossos celestes que passen per aquí al voltant de la Terra?
És una molt bona pregunta. De fet, ara actualment hi ha diversos programes justament de descobriment o de seguiment de tant de cometes com de que es coneix com a cossos menors del sistema solar, és a dir, cossos més petits que planetes i que llunes. Un d'ells és el Linear, un altre és el Atlas, el Pan-STARRS, hi ha diversos programes que el que es dediquen és a fotografiar grans zones del cel i comparar-los nit rere nit. En teoria, el cel hauria de ser exactament igual nit rere nit i si apareix un puntet que es mou, doncs s'estudia i es mira si realment és un asteroide, si és un cometa, què pot ser, i a partir d'aquí, si se sap que és un cometa, doncs es fa un seguiment, se li posa un nom i a partir d'aquí s'estudia per veure quan es podrà veure, com es podrà veure, i es fa una sèrie de previsions. Evidentment, quantes més mesures hi hagi, millor. Hi ha programes professionals i programes amateurs, o sigui, observadors amateurs, com podria ser jo mateix, que des de casa poden aportar les seves imatges, les seves dades, per poder fer un seguiment d'aquests cometes. De fet, he de dir que el segon observador de cometes en quant a quantitat a nivell d'Europa és català.
Ostres.
Viu a l'Ella, en Ramon Naves, un company que és un crac, cada nit es dedica a això, a observar, i que realment és una cosa que a nivell d'amateur es pot aportar informació, però sobretot són grans programes ja informatitzats o computeritzats a nivell mundial.
I aquest darrer cometa que han trobat, com i quan l'han trobat? És a dir, com ens n'hem arribat a assabentar? Entenc que amb aquest mètode, però esclar, com s'ha descobert, no?
Clar, aquest cometa s'ha de descobrir fa relativament poques setmanes i se n'ha parlat bastant i fins i tot a xarxes socials se'n parla bastant, perquè és, o sigui, de cometes ara actualment en tenim bastants de visibles. De fet, sempre n'hi ha de visibles, però asterisc, visibles a través del telescopi o a través de fotografia. Un cometa visible a simple vista és molt difícil. Això és molt i molt difícil. A més, i aquí ara vull aportar una miqueta de, una mica d'aigua freda, no és el mateix ser visible que ser espectacularment visible. És a dir, hi ha vegades que llegim aquest cometa serà visible. Visible no vol dir que veiem la cua espectacular a simple vista. Això podria posar d'exemple quan veiem passar un avió pel cel, veiem que és un avió. Però, esclar, no veiem la marca, no veiem la companyia, no veiem el número de sèrie. Veiem que és un avió, és visible, però no podem veure detalls. Amb els cometes passa el mateix. Aquest cometa es considera que pot arribar a magnitud 4, i magnitud 4 ja seria visible des d'un lloc fosc, no des del mig d'una ciutat, i estem parlant de que veuríem una estrella amb les vores una mica difuminades. Ja està. Si volem veure cua, després sí que s'hauria d'utilitzar fotografia, però l'avantatge que tindrà aquest cometa, el C2025A6 Lemon, o sigui, té tot un nom una mica complex, sembla que arribarà a magnitud 4, per tant, amb fotografies amb mòbils, fins i tot, o amb càmeres reflex convencionals, es podria veure la cua i es podria veure molt bé.
Que a vegades no cal un equip allò... A vegades no cal un equip allò molt treballat, no? Perquè per poder observar tot això, no?
Si les previsions són, com diuen, amb una càmera reflex convencional, una Canon, una Nikon, una Sony i un trípode, es podria veure perfectament bé.
Clar, parlàvem, no?, com sempre, de veure aquests estels en espais que no siguin allò amb molta lluminositat, no? Per exemple, quan volem anar a veure les llàgrimes de Sant Llorenç, el fenomen que té lloc, no?, durant juliol-agost, clar, es va amb el... en aquests espais on no hi ha tanta llum, no? Entenc que per veure'l també caldrà complir totes aquestes condicions.
Totalment, sí, sí. Com més fos el lloc, millor, tant per veure'l com per fotografiar-lo. Aquest cometa, per veure'l, si realment arriba doncs, a aquestes magnituds al voltant de 4, un lloc fosc, una platja apartada, al mig de les Gavarres, evidentment si ens anem al Pirineu, qualsevol lloc d'aquest seria una bona opció. I recomano que si es vol intentar doncs, a trobar aquest, aquest cometa, uns prismàtics, uns simples prismàtics, és la millor eina que podem utilitzar per poder-lo veure. I si volem intentar fotografiar, doncs com et deia, una reflex, un trípode, que pot ser un trípode senzill, no fa falta que un grau de fibra de carboni, que també, evidentment, aniria molt bé, però amb una reflex convencional es poden fer fotografies que es vegi ben bé la cua, que es vegi ben bé la part central, el nucli, el que es coneix com la coma,
sí.
I doncs la cua de pols, i fins i tot en cel molt, molt fosc es pot veure que els cometes tenen dues cues. Una de pols i una iònica, però bueno, això ja és entrar una miqueta més en part més tècnica.
Clar, tot això, jo el que em pregunto és a quina distància es troba aquest cometa passant per la Terra, no? Que crec que a vegades, no, quan parlem de cometes, no, al final aquest cos passa allunyat, no? I entenc que aquest estarà a una distància bastant més gran que, per exemple, les llàgrimes de Sant Llorenç. No sé si és així i és clar, quin dia és l'ideal per poder-lo anar a veure i quan es veurà millor en aquest cel?
Són molt bones preguntes, anem pas a pas. De fet, un cometa, primer de tot, el que hem de tenir clar és que un cometa és un cos de diversos quilòmetres que està compost bàsicament de gel d'aigua, roca i pols. Els cometes habiten a la part més externa del sistema solar, una zona que es diu el núvol d'Oort. I aquests cometes, aquests cossos de gel, estan en una zona molt freda, queden allà com això, com roques que són neu bruta, podríem dir. En algunes ocasions aquests cometes pot passar per diferents motius, s'acostin al Sol, el Sol escalfa'ls, fa que s'evapori aquest gel, i aquest gel a l'espai no passa per fase líquida, passa directament de gel a vapor. I aquest vapor, esclar, com que és aigua que està bruta, va deixant anar un rastre de pols, un rastre de pedretes allà on passa. Aquesta és la famosa cua que veiem. Això justament es relaciona amb les pluges d'estrelles, perquè quan la Terra passa per una zona on hi ha hagut aquest rastre, es produeixen els estels fugaços, que bàsicament són aquestes partícules que impacten contra la nostra atmosfera a gran velocitat, s'escalfen i veiem doncs, el meteor, l'estel fugaç. El cometa se va acostant al Sol i poden passar tres coses. Que caigui el Sol, i adéu cometa, i no ho veurem mai més.
Ja està.
pot ser que passi a prop del Sol, el Sol li curvi una mica l'òrbita, però aquest cometa després se'n tornarà cap a la part més externa del sistema solar i no ho veiem mai més, com va passar, per exemple, amb el cometa Hale-Bopp de l'any 1997, que realment es va veure molt espectacular, va passar una vegada i adéu. O pot passar que, per l'atracció de gravetat del Sol i dels planetes, quedi atrapat i vagi passant diverses vegades, com per exemple passa amb el cometa Halley, que passa cada 76 anys. Que, evidentment, a cada passada es va gastant i arribarà un moment que deixarà de gastar-se.
Que ja no hi haurà cometa.
Exacte. Més que la distància a la Terra, el que ens hem de preocupar és de la distància al Sol, perquè com més a prop estigui del Sol, més s'evaporarà. De fet, nosaltres estem molt a prop del Sol, entre cometes, en escala còsmica, i per tant, ens interessa realment quan passa a prop del Sol, perquè serà quan més brillarà. I en moltes ocasions, fins i tot després de passar pel Sol, és el millor moment per veure'l. Ara, aquest cometa, segons les últimes estimacions, els millors dies seria justament durant la propera quinzena, durant els propers 10-15 dies seria el millor moment per veure'l, perquè combina que està a prop del Sol i està a prop nostre. A prop nostre estem parlant de...
uns quants...
A veure, en quilòmetres es fa mal dir, però si agaféssim de referència la distància entre la Terra i el Sol, doncs potser una tercera, quarta part. Això, a escala còsmica, és molt a prop.
Sí, sí.
Però, a més, tinguem en compte que la cua pot tenir milions de quilòmetres de llargada. Realment, nosaltres veiem el cometa en una foto que sembli quiet, però realment s'està movent a unes velocitats molt espectaculars. S'ha de dir, doncs, això, les properes setmanes, al voltant d'això, els 10-15 dies propers, volia dir, seria el millor moment per intentar-lo fotografiar. Ara actualment es veu cap al nord, necessitaríem algun programa informàtic al mòbil mateix que ens permeti ubicar-lo. Stellarium és un que jo recomano i que utilitzo molt, i ens dirà més o menys on està aquest cometa i podem intentar fotografiar-lo o veure'l en prismàtics.
És clar, tots aquests cometes, ara parlàvem, no, d'aquesta distància amb el Sol, però és clar, llavors podria tornar a passar quan hagi fet aquesta curvatura amb el Sol, és a dir, sabrem quin comportament tindrà aquest cometa en concret quan passi o caigui o s'acabi desfent el Sol?
Exacte, això, o sigui, és molt difícil de saber. És molt difícil de saber perquè hi ha molts factors que intervenen. De fet, si considerem que el cometa és un cos molt sòlid, és molt fàcil estudiar-ne l'òrbita. Però, esclar, què passa? El tenir gel a dins, pot passar que en un moment determinat dins aquest cometa hi hagi, per exemple, una bossa de gas que, a l'anar-se evaporant trossos del cometa, aquesta bossa de gas exploti i el cometa es desintegri, es divideixi en dues parts, perdi més massa de la prevista i, per tant, la seva òrbita després canviï. Poden passar moltíssimes coses. Ha passat a vegades que hi ha cometes que es diu que s'estudien i que podem arribar a dir, doncs mira, si aquest cometa, un cop ha passat pel Sol, sobreviu, serà espectacular. Però, esclar, hem d'esperar a veure què passa. I a vegades passa, doncs, que es desintegren, no aguanten la pressió del Sol, poden passar moltíssimes coses i fins i tot a vegades, quan passen persones estables, s'han donat sorpreses de que, mira, doncs resulta que ha passat pel costat de Júpiter i Júpiter l'ha destruït. Que hi ha hagut una explosió i s'ha dividit en dues parts. L'estudi ens dona previsions, però sempre s'han d'agafar amb pinces i s'ha de tenir en compte que poden passar moltíssimes coses a escala còsmica que no podem tenir previstes en absolut. Com més estudiem, més coses podem saber, però igualment sempre hi ha lloc per les sorpreses.
Doncs esperem que aquest cometa ens doni una sorpresa agradable, no? I que el podem veure de tornada. No sé quan seria això, crec que potser haurà de passar molt de temps, però de moment el que ho direm durant aquesta quinzena, no? Amb aquest nivell 4 que ja es pot veure, no? De manera més visible que
aquest, i si més no, el cometa Halley, que aquest sabem que torna l'any 2064, diria, mare, sí, ara meva. Ho dic de memòria, 2064, 2062, ara ho dic de memòria, en teoria tornarà a passar. Esperem, doncs, mira, aquest el podrem tornar a veure.
De moment esperarem el Halley, si no, vull dir, si no veiem aquest, veurem el Halley, cap problema. Francesc, moltíssimes gràcies per parlar avui de cometes i estarem molt pendents de tota l'actualitat astronòmica que tindrem en els propers mesos. Gràcies.
Genial, moltes gràcies a vosaltres.
Dime. dimecres amb novament temps anticiclònic, dies pràcticament assolellat i amb pinzellades de núvols alts. La temperatura tornarà a ser suau al centre del dia i contrastarà amb els valors actuals de temperatura més fresca. Per tant, abrigueu-vos, poseu-vos capes perquè caldrà treure's alguna capa al migdia. Vent i mar avui dimecres ben encalmats amb una mica de marinada a partir del migdia. A partir de demà dijous sembla que la nuvolositat serà més abundant.
Doncs veurem si acaba sent així, si aquesta nuvolositat arriba, si ens porta algun ruixat de cara a finals d'aquesta setmana. Nosaltres, de moment, ens acomiadem d'aquest supermatí que hem fet des de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i també en emissió des de Ràdio Bisbal i Ràdio Begú. Com sempre, us donem les gràcies per escoltar-nos com cada matí i ens tornem a retrobar demà a partir de les 8 amb en Ferran Castelló. Que vagi molt bé i que passeu un molt bon dimecres. Adeu, adeu!